Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
L'alegria de viure.
But I'll let you in on a secret.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Bon dia, Raquel. Doncs bé, molt bé, ja hem passat la Candelera, ja hem fet el pessebre, ja estem a punt d'entrar doncs, el Dijous Gras, la setmana que ve. O sigui, s'ha acabat un cicle, hem acabat ja el Nadal amb la Candelera i avui disposats a parlar i a conèixer el nostre convidat. Com sempre, una persona especial, una persona que creu en les coincidències. Això ens ho explicarà. Ell mateix diu que creu en les coincidències. Ell és pianista, compositor, productor musical, lletrista de cançons, però jo el definiria com un somiador, una persona, doncs, això, apassionat dels viatges, li agrada la bicicleta, i a més a més, jo crec que ens parlarà d'una noia molt especial, de la noia del violoncel. Aviam que ens expliqui aquestes coses.
Doncs,
aviam.
El Josep ja ens ha fet aquí una mica d'espoiler del nostre convidat. El que fem primer de tot, com sempre, és posar-nos en situació, perquè doncs, abans de presentar-lo escoltarem a qui el va recomanar fa tot just unes setmanes.
Sí, o jo inclús, si volíeu, el Jordi Campoy. Jo penso que és un treballador productor nostre i ell ara aquí... ha obert aquesta nova faceta, que és la d'escriptor. Jo penso que també, a part de com a músic i com a escriptor, també hauria de disfrutar del privilegi de ser entrevistat en aquest programa.
Doncs era el Toni Ten que ens recomanava doncs, que convidéssim, com bé ha dit el Josep, el productor musical, pianista, compositor i escriptor sabadellenc, Jordi Campoy. Bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure i al Matí.
Bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Molta il·lusió.
Preparat per aquest viatge?
Sí. Preparat. A veure.
Escolta, comencem per l'inici. Comencem pels inicis. On vas néixer? Explica'ns això. Quants éreu a casa? Una mica també doncs, els records que guardes de la infantesa.
Germans, germanes, exacte.
Explica'm. Jo vaig néixer a Sabadell l'any 1970. A casa érem el meu pare, la meva mare, jo... el meu germà 9 anys més gran que jo i la meva germana 11 anys més gran que jo. Jo sóc d'aquells que vam venir de rebot, que no se'n diu. De regal. Que no, em sembla que no m'esperaven i vaig arribar com a regal, sorpresa. I, jo sóc tallaret, de la Creu Alta, de la vida. Jo he viscut al carrer Major, número 110, on encara hi viu la meva mare. I és una casa doncs, que era bastant petita i recordo, sobretot a la infantesa, a compartir habitació amb el meu germà, amb una llitera. Ell era 9 anys més gran que jo, però bueno, crec que és agradable tenir un germà bastant més gran també, perquè també t'ensenya moltes coses, moltes coses que per edat potser no et corresponen i que les vas aprenent a cops.
O sigui que éreu tres i al carrer Major, així encara potser havies arribat a jugar al carrer. Recordes el cine aquell que hi havia? El cine...
L'Uterpe 77.
Exacte.
Més avall. De petit no hi podia anar, perquè allà feien pel·lícules pujadetes de to, diguéssim.
És veritat. Es va fer el canvi.
Jo recordo en aquell cine haver anat a veure E.T., per exemple, a la Guerra de les Galàxies, a l'any potser 75, 77.
Seguidor també de la Guerra de les Galàxies o no?
La veritat és que no. Vaig veure, només he vist la Guerra de les Galàxies. No he vist cap més... pel·lícula de la saga. Suposo... No m'agrada aquest estil.
Suposo que sí que enamorat de les bandes sonores, no? D'aquestes sagues, això sí.
Això sí, això ja és una altra cosa, ja són figues d'altre paner. Sí.
I escolta, Jordi, parla'ns, perquè em sembla doncs, que precisament la teva passió per la música també et ve del teu pare, no? Que era trompetista amateur i molt aficionat al jazz, i et va portar al conservatori, no?, amb només 9 anys.
Doncs sí, jo recordo a la guarderia, una senyora, jo anava a la guarderia Bambi, que estava al carrer Ribot i Serra, i la senyoreta Maria Lluís, encara me'n recordo, li va comentar a la meva mare, escolta, aquest nen té com unes condicions per la música, no? Suposo que deuria cantar les cançons de la guarderia molt bé.
I
el
ritme,
meu pare,
no?
Doncs, sí, amb 9 anys, suposo, perquè no ho recordo, el meu pare era aficionat al jazz, ell es va haver de vendre la trompeta per manca de diners, eh? Quan jo, òbviament, jo això no ho recordo, quan ell era jove, ell era paleta, i clar, en aquella època dedicar-se a la música no era fàcil. Va haver de deixar la trompeta per agafar la paleta. Però clar, la seva gran il·lusió és que algú es pogués dedicar a la música. Llavors, ell em va portar al conservatori amb tota la il·lusió del món, i jo no sabia on em duien. Per mi, conservatori em duia en un lloc on et conservaven. Creia que em posarien a dintre d'una mena de llauna de sardines.
Però
ben conservat, jo. Però què és això del conservatori? I la veritat és que no ha anat malament la cosa, perquè ja fa 23 anys que em dedico com a professional exclusivament a la música.
Però bueno, Raquel, que ens expliqui també el col·le on va anar, no?
Espera't, perquè ara que deia això de que el pare doncs, va transmetre tota aquesta passió per la música, jo sé que també el germà gran doncs, el va adoctrinar des de petit també. Escolta,
sí,
el teu germà, el Pere.
Jo sóc el Pere, el seu germà gran. Jo recordo haver-lo portat a un concert de Supertram allà al pavelló d'esports. Ell era molt, 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 molt petit. No, molt petit no ho sé, però era bastant petit. I la mare, no, de cap de les maneres, ves que fareu, no pot ser, és molt petit, però sí, me'l vaig endur. I sí, li va agradar moltíssim, evidentment, clar.
La mare no va poder doncs, evitar que el teu germà et portés al concert,
sí.
No? Això que fan els germans gran, i m'imagino que inolvidable, no?, aquella experiència.
Home. Sí, perquè va ser el primer concert que vaig anar, era un concert de Supertramp a Barcelona, al Palau d'Esports.
Home, Déu-n'hi-do, començar.
Sí. La meva mare i deia això, on anireu, què fareu, que és molt petit, ens vam fer uns entrepans. I aquesta és una de les grans sorts de tenir un germà gran, que jo que sé, quan tenia 9 anys, potser per edat a mi em corresponia escoltar doncs, Parchís o Enrique Llana, i jo escoltava Genesis, Police, Alan Parsons, Kraftwerk. Recordo un àlbum de Kraftwerk de color vermell, crec que es deia I Robot, que el vaig escoltar fins a fer-lo malbé. Pink Floyd i tot això, jo crec que m'ha anat fent com un calaix aquí al cervell de cultura musical precoç i potser ha ajudat a, doncs no sé, que de gran hagi pogut ser músic, però a casa sempre hi havia música, jo de molt petit hi havia música cadascú la seva, el meu pare escoltava jazz, la meva mare sardanes, que encara les escolta els dissabtes al matí i els diumenges, i el meu germà, doncs, música pop, el rock simfònic i tot això.
Home, és una bona... Els que s'has esmentat són uns bons mestres, eh? Tots els conjunts que has dit. I això, i mentre anaves al conservatori, llavors anaves a col·le. Quin col·le anaves també?
Jo vaig anar als Maristes.
Els Maristes.
Els Maristes, sí, sí. Bueno, haig de dir que vaig fer el primer curs a l'Acadèmia Bertran, i un dia em van posar una cinta adhesiva a la boca perquè callés. La meva mare es va enfadar molt i em va canviar d'escola.
Aviam, explica'ns això, que parlaves, que xerraves molt.
Jo soc molt parlador, com podeu veure. Però tenia 6 anys i suposo que hauria estar parlant i em van posar un celo aquí a la boca. I li vaig dir a ma mare, però com a anècdota, dic, avui m'han posat això. I ma mare, que els té molt ben posats, és la típica mare catalana, entranyable, però que els té ben posats, va dir, que què? No. Va anar a parlar amb el director i va dir, al meu fill no li tornin a posar mai més un cero a la boca. Segurament ella no se'n recorda d'això, però jo sí. I llavors em van portar els Maristes, allà a la Gran Via.
Sí, allà, exacte. Allà. I els Maristes ja vas acabar, diguéssim, vas acabar aquí, els Maristes, vas acabar l'escola...
Vaig fer l'EGB, la bàsica als Maristes, encara conservo moltes amistats i encara fem un sopar anual amb 10 o 12 que quedem. O sigui que és una amistat de fa més de 40 anys que mantenim i la veritat és que estic content d'haver anat a aquella escola.
I escolta, també quan anaves a l'escola o eres molt jovenet, també feies teatre.
Sí,
Al
feia
Sant
teatre al
Vicenç,
centre
no?
Sant Vicenç, exacte,
Mare.
allà vaig començar doncs, fent els pastorets, feia de dimoni, feia de pastor, com tothom. A mi el teatre m'agradava, però també vaig aprendre música allà, perquè de la mà del Toni Ten, que ell era doncs, una mica el músic oficial del centre, ell em va anar ensenyant de petit, jo sense saber-ho vaig anar aprenent uns conceptes que m'han servit de gran. De fet, el Toni ara és el meu cap a l'estudi, treballo amb ell i amb el Chasqui des de fa 20 anys, ara aquest any ha fet 20 anys, i jo feia teatre i va passar una petita anècdota que quan tenia 16 anys vaig fer una... Jo feia teatre però també m'agradava tocar el piano, no m'acabava de decidir. Vaig fer una obra de teatre que es deia El Duc Meu Meu i jo feia un paper que es deia d'Agutzil Major. I va sortir una crítica al diari que al final de la crítica deia val a dir que l'actor principiant Jordi Campoy no ha estat gens encertat en el seu paper.
Déu-n'hi-do,
Ostres,
eh?
quina crítica més contundent, no?
Home, jo amb
Sí, eh?
16
Una...
anys...
Clar, això et marca, ja.
Em va marcar, però em va marcar per bé, perquè vaig anar a veure el Toni i li vaig dir, escolta, Toni, saps què? Jo ja no vull pujar més a l'escenari, jo a partir d'ara prefereixo doncs, tocar a les obres de teatre, als pastorets, tocar el piano i deixar-me ja de pujar a l'escenari. I doncs crec que també va ser una bona decisió.
Doncs escolta, d'aquella època al Sant Vicenç també tenim doncs, algú que se'n recorda i és l'Antoni García.
Hola Jordi, sóc l'Antoni García del centre de Sant Vicenç. M'adreço per dedicar-te unes paraules de la nostra relació, encara que no molt extensa amb tu, si en canvi amb la teva família més propera. Des dels teus germans Montse i Pere, com a exalumnes i exactors del centre, i de tu com a actor, dels que guardo un gran record. Els teus pares, tant la mare amb la seva presència de cosidora, quants vestits no va fer pel centre, com del teu pare, en pau descansi, en qui ens vàrem passar tot un estiu construint el que són els vestidors actuals del centre i la sala de tramoies. M'enorgulleix la teva trajectòria tant en el món de la música com la d'escriptor. Moltes felicitats i ànims pel proper projecte. Rep una forta abraçada.
Doncs una abraçada també per l'Antoni de tornada, que Déu-n'hi-do, no? O sigui, l'empremta que també ha deixat la teva família, no? Al teatre Sant Vicenç, o sigui, la implicació de tots.
Sí, clar, el centre és una comunitat on la gent i estem allà de tota la vida. O sigui, jo quan vaig néixer allà, els meus germans grans ja feien teatre, la meva mare feia de cosidora, estic parlant de l'any 70, i el meu pare doncs, feia de tramoia, i també, com que ell era paleta, doncs, de vegades quan s'havien de fer obres, els estius anava ell i amb homes d'allà del teatre que l'ajudaven i feien doncs, les obres que s'havien de fer, tots els vestuaris de baix, recordo, i a lo millor doncs, ho feia durant els estius, sí.
Sí, com
I bé...
amb el Toni Ten us vau conèixer allà al centre Sant Vicenç, amb el Toni.
Sí, amb el Toni i el Chasqui ens vam conèixer allà, ells ja tocaven a les obres de teatre i feien teatre, i jo de petit vaig començar a estudiar al conservatori, i bueno, als 14 o 15 anys ja vaig començar a tocar els Pastorets, llavors vam fer l'Oliver, he tocat a moltíssimes obres, i clar, llavors el Toni també va ser professor meu d'harmonia, i jo penso que la mà del Toni ha deixat petjada, perquè jo crec que ell m'ha format com a músic, és potser de les dues o tres persones gràcies a les quals em dedico a la música.
I ella et va, diguéssim, d'alguna manera, amb això, amb aquesta crítica ja, i amb això que li vas dir, ja vas encarrilar més cap a la música, per entendre'ns, no?
Sí, jo recordo, clar, ell tenia, sí, quan jo tenia 15 anys, doncs, o 14 o 13, ell en tenia 23, i potser doncs, tenia més ganes d'anar de festa que no d'estar tots els diumenges tocant els Pastorets. Llavors, jo recordo que ells, quan ja tenien l'estudi a la plaça Usatges, l'any 85, potser 84, que jo tenia 14 anys, anava cada diumenge i m'ensenyava una cançó dels Pastorets fins a que em sembla que em tocava 14 o 15. Clar, en aquella època jo tenia la meva colla allà al centre, jo vivia al centre, perquè també jugava a ping-pong, jugava a fulbito, jo vivia al centre. I aleshores tots els meus amics sortien als Pastorets i jo estava al costat a darrere l'escenari, en un costat, amb un sintetitzador, que era, de fet, del Toni del Chasqui, que el anava a buscar jo els diumenges al migdia, i feia allà, doncs, totes les representacions dels Pastorets com a pianista. Feia els assajos, també, abans de, doncs, el setembre, no?, octubre i novembre, de totes les cançons. Vaig començar a dirigir la música, i bueno, llavors els Pastorets jo em quedava allà i feia totes les representacions jo sol.
I suposo que això ja va fer que després, doncs, més tard triessis ja, doncs, encaminar els teus estudis, no?, cap al grau mitjà de piano al Conservatori de Liceu, no?, i també que et vas formar en jazz. Explica'ns una mica també, doncs, tot aquest periple, sí, no?, la teva educació, la teva formació.
Jo haig de dir que vaig tenir una pausa amb això de la música. Jo vaig tenir un gran fracàs escolar quan anava a l'institut, per falta de motivació, pel que sigui. De fet, no estava gaire motivat ni per la música. Jo als 14 anys, la meva mare em va dir que havia de deixar o la música o l'institut, i naturalment, en aquell moment, amb 14 anys havia de fer els estudis secundaris. I vaig deixar la música. I llavors no la vaig tornar a agafar, crec, fins als 20 anys. El que passa és que em vaig posar molt les piles i vaig acabar la carrera, crec que van ser els 26, el grau mitjà, al Liceu, que són 9 anys de piano. Vull dir que és difícil, necessites molta dedicació. I després d'aquest gran fracàs escolar meu, crec que als 15 anys vaig fer una reflexió jo mateix, més enllà de les esbroncades de la meva mare, una reflexió jo mateix de dir: escolta, Jordi, tu la teva vida, a veure, cap on va? No? Tu què vols fer a la vida? I em vaig posar les piles i haig de dir que vaig descobrir una virtut que tenia, que es diu perseverança, que m'ha acompanyat al llarg de tots aquests anys i que és, potser tinc molts defectes, eh? Molts, però aquesta crec que és una virtut que m'ha beneficiat molt. I jo, de fet, vaig seguir estudiant, vaig fer tot el batxillerat fins al COU, vaig fer tota la carrera de piano, vaig formar-me en jazz, en música moderna. Jo, de fet, vaig deixar d'estudiar als 40 anys perquè ja no tenia més temps. Per millorar, hauria d'haver dedicat moltes hores a l'instrument, hores que en aquell moment ja no tenia. I, a més, també va aparèixer Saltesa Reial a la literatura, que també em robava i em roba bastantes hores.
Parlarem, però déu-n'hi-do, no, Raquel? Perquè beneïts siguin aquests fracassos.
Sí, esclar, però és important això. És important això que deia, Josep. Jo crec que l'adolescència és una etapa complicada, no?
Complicada.
I que moltes vegades, doncs, això, que et trobes una mica perdut, i és una etapa molt important perquè has de decidir, no?, una mica encarrilar el teu futur, i a vegades, doncs, costa, i com comentava el Jordi, fixa't després, fins als 40 anys estudiant. O sigui, no és que no fos bon estudiant, sinó que en aquell moment no trobava aquella espurna, no?, o aquella motivació.
Però molt bé, no?, aquesta reflexió als 15 anys, ja aquesta autorreflexió, això és potent, eh? I a més una cosa, que bueno, és això que deia la Raquel, no sé, Jordi, que clar, també s'ha de fracassar, però d'alguna manera després saber el que vols, perquè si no, tampoc té gràcia. Vull dir, ja si ho saps tot als 12 anys, als 15, malament.
Sí, està clar. Jo penso que els èxits moltes vegades es forgen en infinitat de fracassos, no?, que has tingut abans. I a més jo recordo el dia, que havia suspès primer de BUP per segona vegada, és tal qual, i me'n vaig anar per Catalunya, jo sol, a reflexionar. Per allà encara hi eren camps, per allà hi havia camps, i vaig dir: escolta, tio, posa les piles, perquè això no és broma i has de tirar endavant, no pots quedar-te aquí. Llavors, sí que és veritat que vaig fer una cosa molt bona, que és que per no repetir curs de dia, els matins treballava amb el meu pare i el meu germà de manobra, i a les tardes anava a l'institut a nocturn. Així, doncs, guanyava quatre peles, que el meu pare em pagava, i estudiava, i anava fent les dues coses. El fet de treballar, crec que em va fer aprendre a valorar, allò que... Perquè, clar, el meu pare era dur, Era dur.
Clar, i era una feina dura, també.
Que feies de manobra.
Sí, sí. Feia de manobra, sí, feia de manobra.
Una feina dura,
sí,
no?
Sí, clar, és una feina molt dura. Admeto que no m'agradava gens. I aquest va ser un dels motius també per estudiar. Jordi, a tu això no t'agrada, fes una altra cosa.
Ho vas veure clar,
De piles, però moltes piles,
Molta, molta.
Doncs evidentment, clar, vas tenir clar que volies estudiar, no? Que aquella feina era molt dura i que evidentment, com tots hem de treballar millor, doncs a buscar alguna cosa que et motivi, no? Per aixecar-te cada dia amb il·lusió. Escolta, t'hem demanat diferents cançons que formin banda sonora de la teva vida. Explica'ns amb quina vols començar i explica'ns per què.
Mira, doncs podríem començar amb un tema que es diu Wish You Were Here, de Pink Floyd. Com dèiem abans, la grandesa de tenir germans grans és això, la música que escoltes quan ets molt jove. Jo recordo que van comprar un equip de música a casa, un tocadiscos, que el teníem al menjador, i jo tenia prohibit tocar-lo, perquè era delicat, allò era com una joia. I llavors jo demanava el disc que volia sentir i me'l posaven. Llavors, als vespres, suposo doncs, després de sopar, mentre els meus pares veien les notícies, jo m'assentava al costat del tocadiscos amb els auriculars, escoltant doncs, tota aquesta música que us he dit, amb els auriculars de tota castanya, i amb una raqueta de plàstic feia veure que tocava la guitarra. I recordo aquesta cançó, Wish You Were Here, que té un solo de guitarra al principi, que és acollonant, no? Exacte. I jo no he vist mai Pink Floyd en directe, haig d'admetre-ho, però aquesta cançó és de les quatre cançons preferides de la meva vida, per tot, per la música, per la lletra, per la veu del Roger Waters. Em posa la pell de gallina, aquesta cançó.
Doncs vinga, ara farem un viatge en el temps i t'imaginarem doncs, al menjador de casa escoltant doncs, aquest hit de Pink Floyd i tocant la guitarra de plàstic. Fins ara, fem una pausa i després tornem. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees.
Al matí, amb Raquel García.
Descobrint l'alegria de viure del Jordi Campoy i, evidentment, també la seva banda sonora. Explica'ns, a veure, doncs, també, per què has triat aquesta cançó, que també és tot un emblema per tots nosaltres.
Digues, digues.
Doncs mira, Aquest disc, bueno, jo sóc un amant de Police, sobretot jo crec que remarcar la figura de l'Sting. Pocs artistes trobarem tan complets al segle XX i aquest principi de segle XXI. Bon instrumentista, guitarrista i baixista, gran compositor i una veu extraordinària. Jo l'Sting l'he vist en directe 6 o 7 cops, fins i tot una vegada el vaig veure a Cap Roig amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Ostres,
que va ser
boníssim.
Un concert extraordinari. Sí, sí, senyor. Orquestra Simfònica del Vallès i Sting, a Cap Roig. Ho vaig veure en directe. Sí. Digues, digues, Josep.
No, que fantàstic. No, deia que l'Orquestra Simfònica també he tocat amb el Rafael.
Sí? Home, jo prefereixo més l'Sting que el Rafael, ja t'ho dic.
Més l'Sting, també
l'Sting. I a més a més, vaig poder veure Police en directe fa 12 anys que vam fer una gira mundial. Crec que va ser l'estadi de Montjuïc, els tres, el Police, el grup original. Aquest disc té la peculiaritat, que crec que es va publicar l'any 83, que va ser el primer disc que vaig comprar amb els meus calés. Jo hauria de tenir 11 o 12 anys. 800 peles em va costar. Amb una... Sí? Que ja eren cars.
Sí, sí, ja eren cars. El guardes? El guardes, Jordi, encara?
Sí.
Sí, no? Clar, això és un petit tresor.
Els vinils eren cars, Eren cars.
Sí. 800 peles. Clar, això ho vaig comprar en una botiga que es deia Vinilos, que estava a l'Avinguda 11 de Setembre, cantonada amb el carrer del Forn.
Cantonada.
Llavors va haver... El carrer del Forn, exacte. Llavors va haver-hi una pastisseria, ara hi ha una empresa d'eficiència energètica. Pues allò era una botiga de discos, que allò, era allò que hi havia a la prehistòria, botigues on es venien discos, que
sí,
ja no existeixen.
Que ara les noves... Encara hi ha, a la nostra ciutat hi ha l'Espai Records, també, doncs, que encara resisteix, on doncs, això podem trobar doncs, vinils i petites joies, com ara comentàvem.
Però aquesta dels vinilos era un clàssic, Aquí es trobaven coses que ni el Castelló, a vegades trobaves aquí coses importants, Sí.
Digues. A més, podíem fer una cosa molt bona, que era anar a la botiga, que ja ens coneixíem, escoltar un disc i, si t'agradava, quedar-te'l, no? Que això era una cosa, veia gent allà amb els auriculars escoltant un disc, vale, me l'emporto. I no sé, a partir d'aquest disc em van venir molts, jo crec que em devia arruïnar, perquè 800 peles... En aquella època eren calés i no em podia permetre, però bueno. Era el meu vici, comprar discos.
I alguna botiga, per exemple, l'Albatros alguna, quan en compraves 10, et posaven allò, aquella targeta que et posaven al tampó, no? O quan
anaven, veritat,
per... Si eren 10 o 5, quan compraves. Però era cart, era cart. Home, la banda sonora que està triant... Posa la pell de gallina, gallina piel, perquè és clar...
Brutal, brutal. Clar, amb tots aquests referents, Josep, no m'estranya que després, doncs, clar, el talent del Jordi, no?, a l'hora de fer tanta producció musical, no?, de centenars també de treballs, de diverses cançons per artistes nacionals, també que ha adaptat moltes cançons pel disc de la Marató, no?, de TV3. Suposo que no t'avorreixes mai a la feina, Jordi.
No, afortunadament, jo puc dir, toco fusta, que em dedico al que és a la meva passió. Jo he convertit, de fet, les meves aficions en els meus oficis, i no una vegada, sinó dues, amb la música i ara amb la literatura, tot i que no visc, òbviament, exclusivament de la literatura. Jo vaig decidir que jo volia passar-m'ho bé cada dia, tot el dia. Jo no volia gaudir de les meves aficions de 7 a 9 al vespre i els caps de setmana. Jo volia passar-m'ho bé cada dia, tot el dia. I penso que ho he aconseguit. Òbviament, hi ha moments doncs, que no fem la música que nosaltres volem, ni la fem com volem, perquè complim amb càrrecs. Però si ho miro així de manera global, jo gaudeixo la feina.
Això és un luxe, la veritat. I precisament tenim una persona que et coneix des de fa molts anys, és un amic, també ha estat company de feina. De fet, va començar doncs, amb tu a Operació Triunfo fa uns anys. I precisament vol que ens expliquis una cosa, però no teva, sinó d'ell. Escolta'l.
Hola, soy Luis Robisco y la verdad es que conozco a Jordi pues hará fácilmente 20 años o cerca de 20 años. Lo sé porque empecé a trabajar con él como músico de grabación cuando empezaba Operación Triunfo y de esto ahora se cumplen 20 años, o sea que por regla de tres. Y la verdad es que es un gran amigo, aparte de un gran músico y un gran escritor, me parece que es un gran amigo que, bueno, él ya sabe por qué lo digo, pero en momentos determinados de mi vida él estuvo ahí para ayudarme, sin dudarlo ni un instante, y esas son cosas que realmente no se olvidan. Y en cuanto a una anécdota graciosa, pues la verdad es que hay una que no es que sea una anécdota, sí, pero bueno, que os cuente él qué le ha parecido mi casa cuando vino a verla. A ver, que os cuente. Ella sabe por qué. Venga, un abrazo.
A veure, Jordi, que tenim molta curiositat. Explica'ns com és la casa d'en Lluís.
Mira, és una casa tan especial que no l'he vista mai. De fet, el Lluís és dels grans amics que he fet en el món de la música. Ell i jo coneixem secrets l'un de l'altre que mai no explicarem. I ell es va canviar de casa doncs fa, jo què sé, 10 o 12 anys, i llavors vam quedar perquè jo anés a casa seva doncs a sopar, a veure la casa o el pis. Llavors, a l'últim moment li vaig anul·lar perquè no podia. Vam quedar per un altre dia, però bueno, ho vam anar deixant. Llavors es va canviar de pis i vam dir, bueno, ara aquest sí que el vindrem a veure. Resumint, que ell s'ha canviat 3 o 4 vegades de casa i jo no he anat mai a veure casa seva. Mai.
Escolta, Lluís, envia una fotografia. Envia una fotografia. Fes un zoom, no? Ara que està tan de moda, doncs, les videotrucades.
De fet, jo haig de dir que el Lluís, la primera gravació que vaig fer amb ell ja la vaig fer de manera una mica especial, perquè jo no el coneixia personalment, però sí que l'havia vist que ell venia a l'estudi i va gravar amb el Toni. El vaig veure passar. Jo vaig veure que el Lluís és calb, okay? No té cabell. Llavors, vaig trucar un guitarrista perquè vingués a fer una gravació, i pensant-me que era ell, però em vaig equivocar de número. I llavors aquella persona em va dir, no, jo no sóc la persona aquesta que estàs trucant. Llavors vaig trucar amb un altre número de telèfon que se m'hi va posar una senyora, que era la seva santa mare, i li vaig dir, a veure, per no confondre'ns, perdone, ¿su hijo es calvo? Ella em va corroborar la calvície del seu fill i vaig saber que, efectivament, aquell era el guitarrista que necessitava.
Boníssim, i a més una gran amistat, pel que deia, sí, que, doncs, això, que sempre has fet costat, no?, en els moments complicats.
Mm. Hi ha una coseta així, si ens pots explicar molt ràpid, perquè això, quan parlem de l'ofici de fer arranjaments musicals, què vol dir exactament això, una miqueta, amb 10 segons, si ens ho expliques, això, els arranjaments?
Sí, a nosaltres, quan ens venen les maquetes, potser, dels artistes, una maqueta és una cançó gravada de manera senzilla, potser doncs, només amb una guitarra, o un piano, o una mica vestida. Llavors, nosaltres, aquella cançó l'hem de conduir cap on ens digui el nostre client, ja sigui el mateix artista o una companyia de discos. Una cançó pot estar arreglada amb ritme de rock, de reggaeton, amb orquestra clàssica. Llavors, allò és l'arranjament. A nosaltres ens diran, mira, volem que sigui doncs, reggaeton. Doncs nosaltres faríem arranjaments reggaeton. Que volem que sigui tocat per una orquestra sinfònica, doncs faríem els arranjaments per l'orquestra. Wow. És a dir, l'arranjament són els acabats.
Acabats.
És com si fos l'atalonatge, no? En cinema, que li dona doncs, un color doncs, a la música, no? També li dona doncs, aquest estil, no?
L'estil, exacte.
Jordi, tenim un altre missatge d'un amic, perquè em sembla que tu vas molt, no?, per Sant Antoni de Calonge.
Una miqueta, sí.
Una miqueta. Doncs va, tenim un missatge d'un amic que et coneix de fa molts anys, de fet, de gairebé tota la vida, és en Santi Montalt.
A veure, anem a veure. Des d'aquí em vau comentar que expliqués alguna anècdota d'en Jordi Campoy. Per mi, en Jordi Campoy és conegut com cabra o cabreta o pollastre. Jo a Jordi Campoy no li he dit mai. Bueno, potser Jordi, quan m'he enfadat amb ell, algun cop sí que li he dit Jordi, però poca cosa més. He estat donant moltes voltes al tema de les anècdotes, perquè d'anècdotes, a fe de Déu que n'hi ha, i moltes. Però és que, ostres, sincerament, és que no poden ser reproduïdes per la ràdio, és que no, de debò, no en trobo cap que sigui mínimament decent per poder-se explicar per tothom. No ho sé, jo sóc amic del Jordi des de fa més de 30 anys i hem viscut moltes coses, hem rigut molt. Hem anat de viatge junts a Nova York, hi ha mil anècdotes, hem conviscut moltes coses. Potser a la platja, a Sant Antoni de Calonge, és un lloc que hi ha infinitat també d'anècdotes, especialment en el seu apartament, que té un apartament a Sant Antoni de Calonge, les anècdotes d'aquell apartament, sincerament, no n'hi ha cap que es pugui salvar, vull dir, és impossible, això no es pot explicar pràcticament ni a familiars ni a amics, no, res, és una indecència absoluta, amb la qual cosa, per aquí no puc anar bé. potser si hagués d'explicar alguna cosa també relacionada amb Sant Antoni de Calonge, hi va haver-hi ja nosaltres ja érem grans, no sé quina edat teníem, però més de 30 anys, i va haver-hi una època que ens va agafar com per no sé per què. Bueno, sí, de fet va ser idea seva, perquè això, aquestes idees les tenia només ell. Ens va agafar amb ell, amb mi i un altre amic, pues la idea de fer windsurf, que, en fi, no sé què dir-te, però ell potser sí que el seu cos està fet pel windsurf, el meu no. Però, bueno, la veritat és que vam estar 2 o 3 anys passant-ho molt bé fent windsurf. I d'anècdotes amb el windsurf també n'hi van haver-hi de molt divertides. Vull dir, ell i jo, especialment, no ens destaquem per ser gens valents. Més aviat al contrari, som més aviat covardiques. Recordo cops que ens havien anat a buscar el Jordi amb Zodiac, que estava tirat a Torre Valentina i que no se'n sortia per tornar. Bueno, ell i jo, generalment anàvem junts, i no ens en sortíem no sabíem tornar amb la taula de windsurf, no hi havia manera, no sabíem com tornar cap a la costa, així de senzill, i ens anàvem a tomar pel sac. I ens venien a buscar, o hi va haver un any que estava tot plegat de meduses, estava ple de meduses, i havíem de fer, clar, que aquell dia sí, quan hi havia meduses no quèiem, fèiem el possible per no caure. També haig de dir que el windsurf està fet per... És un esport que evidentment necessita vent. I nosaltres, perquè veieu el nostre nivell, ell i jo, quan sortíem, arribàvem a la platja, i els que fan windsurf sobretot miren sobretot el vent que fa, goita, que si gregal, que si garbí, que si això, que si allà. Nosaltres, quan hi havia molt vent, nosaltres ja no sortíem, ja no teníem nassos de sortir. I nosaltres precisament sortíem quan feia una mica de ventet, una brisa, perquè nosaltres sortíem a fer windsurf, però com qui surt a passejar amb la seva barqueta. No, la idea nostra era molt diferent a la resta de la humanitat que fa windsurf. No sé si això serveix com a anècdota, però ja et dic, és potser de lo poc que puc explicar.
És que 30 anys d'amistat, moltes aventures, no? I algunes, evidentment, no es poden explicar per la ràdio, però us hem imaginat, a tots dos.
El que ens has explicat, Raquel, és això de la cabreta, eh?
Home, aquests noms, cabreta, pollastre...
Ja sabia jo. Ostres, la veritat que el Santi, és veritat que fa molts anys que el conec, és dels meus millors amics, és una persona que sempre està de bon humor. Jo no l'he vist enfadat gairebé mai, podria dir que només l'he vist enfadat una vegada, i la veritat és que és brutal tenir amics que sempre estiguin rient, sempre estiguin de bon humor. Això del windsurf és, tal com ho ha dit, és que ho ha explicat tal qual és.
Perfecte.
Nosaltres valents no som, i a vegades sortíem, com que era molt esgotador al principi, quan vam fer el curset de windsurf, sortíem un amb la vela i la taula i un altre amb un caiac. Així anàvem canviant. Quan estava molt cansat de fer windsurf, doncs canviàvem. Els posava al caiac. Què passa? Que a vegades passava això. El vent és molt traïdor, i més si no el coneixes. I volíem anar cap a una banda i el vent ens portava cap a una altra. Però no us podeu imaginar lo lluny que et porta el vent sense adonar-te'n. Nosaltres cada cop, quan intentàvem tornar, cada cop estàvem més lluny. Estàvem esgotats, de manera que al final el del caiac, o sigui, el que anava a dalt de la taula, s'estirava la taula, s'agafava en el caiac, i el del caiac remant arrossegava a l'altre. Des de l'escola de windsurf ens estàvem veient amb els prismàtics de feia estona, rient com animals, i llavors al final ja ens venien a buscar amb la Zodiac per pena, de dir, bueno, aquests pobres ja que estan esgotats, anem-los a buscar. I això de cabreta, bueno, de fet a casa teníem un cotxe, un 2 cavalls,
que li dèiem
la cabra.
La cabreta, val, 2 cavalls.
Aleshores, jo quan vaig treure el carnet de conduir als 18 anys, vam treure la pols de dintre el graig de la cabra, I vaig començar a conduir amb allò. I vaig conèixer els meus amics l'any 88, el Santi i tota aquesta gent, i em van dir, quin cotxe tens? I dic, jo tinc una cabra. Què vol dir que tens una cabra? I arran d'això m'ha quedat el sobrenom de cabra o cabreta. A mi ningú de la colla em diu Jordi.
Diguem si ens deixes dir-te cabreta, no?
M'ho podeu dir perfectament. De fet, quan algú de la colla em diu Jordi, és que s'ha mort algú o ha passat alguna cosa gros.
Doncs, a més, la cabra, que no bolcava mai, els 2 cavalls, Allò, si deien que si volcaves te'n regalaven un de nou.
Què dius, sí? Era com un tanc.
No volcava mai.
I escolta, Jordi, que abans ho comentaves, no?, que has tingut la sort de fer de les teves passions els teus oficis, i evidentment ens queden 10 minutets i alguna que altra sorpresa encara, però no volíem deixar de parlar de la teva tasca, no?, com a novel·lista amb La noia del violoncel, que va ser tot un èxit, no sé si l'esperaves. Explica'ns una mica aquesta passió i, sobretot, no sé com tens ja la segona novel·la, que em sembla que també s'està coent, no?
Aviam, sí. La noia. Estem integrats amb La noia.
Jo vaig començar a escriure per avorriment, per error, perquè gràcies... No queda gaire bé, no?, que un escriptor digui això, però gràcies o per culpa d'un mal d'esquena, que no podia sortir a córrer, que a mi m'agradava molt, doncs, fer esport i sortir a córrer, i una amiga meva em va dir, per què no escrius una novel·la? I vaig començar a escriure l'any 2006... sense cap intenció de publicar, amb l'honestedat aquesta, no? I aquesta honestedat i aquesta innocència ha tingut premi. Ràpidament vaig descobrir que això m'agradava moltíssim i mai hauria dit que aquella història que un dia va aparèixer al meu cervell un dia veuria la llum. La noia, doncs, va ser una cosa espontània. Vaig voler crear algú que fos músic, però que no fos pianista com jo, i que no fos noi com jo. Vaig voler crear una persona que no fos jo, però a l'hora de la veritat haig de dir que la gent que em coneix diuen que jo sóc la protagonista de la novel·la, o sigui que no m'he pogut amagar.
És el que anava a dir, perquè jo he fet algunes llegides, jo això, i a part teva, no? Em sembla que hi ha part, sí. Hi ha referents que, vaja, per el que ens has explicat ara, recordes sí. Molt el Cabreta, eh?
El Cabreta. De fet, si et vols amagar, fes-ho darrere d'un fanal, a sota el sofà o a dalt d'un arbre, però no vulguis amagar-te darrere d'un personatge perquè et trobaran, t'enxamparan segur. Aleshores, ja sí, bueno, doncs segurament, jo no ho veig, però la gent que m'estima i em coneix, sí.
Clar, de seguida ho veu. I escolta, qui va ser la teva amiga que et va, doncs, encoratjar, doncs, a escriure?
L'Anna Puig, gran amiga meva, de les meves millors amigues i de les millors amigues que es poden tenir, i gràcies a ella jo vaig començar a escriure.
Sí. Doncs nosaltres tenim també, doncs, una altra amiga que et coneix també molt i que també, doncs, vol destacar, doncs, això, aquesta curiositat innata que tens.
Què dir del Jordi? Doncs que el Jordi és l'amic de tota la vida. Amb ell hem compartit rialles, neguits i descobertes de l'adolescència. Ens vam estar enviant moltes cartes durant un temps que vaig viure lluny. Érem del mateix barri, fèiem teatre al centre parroquial, si és que fins i tot vaig ser monitora del seu grup d'esplai. De fet, al seu blog hi ha una publicació sobre la nostra amistat i de com l'atzar li va canviar la vida. I precisament d'atzar va la seva primera novel·la. Doncs això, que a banda de la música, que és la seva professió des de fa molts anys, el nano se'ns posa a escriure, ho fa bé, va i publica un llibre, si és que és un crac. Després de fer les primeres presentacions d'aquest llibre a Barcelona i a Sabadell, vam quedar un dia perquè em signés el meu exemplar. Volia que ho fes sense pressa, amb una copa de vi i una mica de formatge. Era la manera de tenir-lo per mi, posar-nos al dia. Doncs va ser aleshores quan em va proposar de participar a les següents presentacions com a rapsoda, llegint els fragments de la novel·la enmig de les peces musicals que va compondre. És una novel·la explicada en dos llenguatges, lletres i notes. És que és brutal. I així envoltat per molts indrets de Catalunya, escampant música i literatura o literatura i música, i anècdotes, i galetes, galetes que feien ell i la Neus, boníssimes, per cert. El violoncel tour, com ell l'anomena, ha sigut una època molt feliç, de la que he pres moltes coses i he fet noves amistats. I ara li faig molt la pilota perquè em fitxi per les presentacions de la pròxima novel·la. Ho aconseguiré? Ah, veurem. Jordi, des d'aquí t'envio un petó no enorme, immens.
Doncs suposo que un petó de tornada, no, Jordi? I ja t'ha fet una petició, aquí.
L'Eli Gutés, amiga de tota la vida, està fitxadíssima per la segona novel·la, que, per cert, aprofito ja per fer spoiler, es publica el mes de maig. D'aquí 3 mesos es publica la meva segona novel·la.
I ens pots fer un avançament, una primícia?
Sí. I us puc dir que es titula La cantant de Fado i que passa entre Barcelona i Lisboa.
Lisboa.
També té molta música i sobretot música tradicional portuguesa, fado, I això. I, òbviament, tindrà també banda sonora i l'Eli, la meva gran amiga Eli, està convidadíssima a fer el Fado Tour.
El Fado Tour. Doncs escolta, Jordi, de seguida que també tinguis més novetats i que puguis fer presentacions, també parlarem aquí al matí d'aquesta segona novel·la, que, com dius, doncs, evidentment no hi faltarà la música. Se'ns acaba el temps i encara tenim una última sorpresa, és que, Jordi, la veritat és que molta gent ha volgut col·laborar avui en aquesta alegria. Ella és la teva parella, la Neus.
Fa més de 12 anys que vaig conèixer en Jordi i us puc assegurar que al seu costat la vida no es fa gens avorrida. Està carregat d'energia i és un gran entusiasta i molt creatiu. A casa tot el dia sonen cançons. Treballa i és molt perseverant amb les coses que a ell li interessen, això també s'ha de dir. És un gran comunicador, xerraire, divertit. A més, és sensible, positiu, alegre i molt feliç. Vaja, una ganga. Per tant, és d'aquelles persones que quan les tens al costat t'omple la vida d'emocions i et fa ser millor persona.
Doncs quines paraules més boniques, després de tants anys de relació. Ens has d'explicar el secret, Jordi.
Ho tenia ben amagat, això, la tia, perquè li vaig dir el dimecres m'entrevisten a Ràdio Sabadell. Ho tenia ben amagat. Home, la veritat és que està al seu costat. Ella és una persona que és escoltadora i jo sóc xerraire. Aleshores, això és meravellós, no? Perquè jo li foto els meus rotllos d'històries, estic tot el dia allà al piano de casa seva de Sant Antoni component música, a veure si t'agrada aquesta, a veure si t'agrada l'altra, i jo la veritat és que li agraeixo que la paciència que té amb totes les de suportar totes les històries que passen pel meu cap, que pobra dona, vamos, no entenc com em aguanta.
Ja ho diu, que amb però tu no s'avorreix, i això és molt important a la vida, Jordi.
També és veritat, però també ha dit que sóc molt entusiasta amb les coses que m'interessen, amb les que no m'interessen.
Ha estat sincera, no. És veritat. Si no, desconnectes,
Raquel,
no?
Haurem de fer això, que ara la propera novel·la que ens guardi el formatge i el vinillo i el vinet, i cap allà, cap a la segona novel·la,
Sí, sí, tenim molta curiositat i sobretot, Jordi, que ja doncs, arribem al punt final d'aquesta entrevista, però t'hem de demanar dues coses. La primera, quan marxa l'alegria de viure, no?, en moments complicats, difícils, que sempre trobem, no?, a la vida, on trobes tu doncs, l'alegria, la motivació, no?, les ganes de continuar endavant?
Doncs bé, suposo que com tothom, de vegades un bon somriure doncs sembla que llegi una mica les penes, no? Intentar agafar-se a les coses dolentes, que òbviament venen a la vida, doncs sent positiu, doncs amb la família, amb els amics, i de vegades això que dic, un bon somriure i endavant, ja vindran moments millors. Tots hem tingut doncs, a casa familiars doncs, que han marxat, que han emmalaltit, i doncs això, intentar ser positius, pensar que tot anirà bé la propera vegada i escolta, endavant.
Perquè val la pena, no? Val la pena la vida, no? Val la pena.
Home, i tant. I s'ha de ser alegre. S'ha de ser alegre.
I bueno, Raquel, llavors li hem de preguntar això, que quins recomanes, també? Quins recomanes perquè comparteixi la seva alegria de viure amb nosaltres?
Doncs bé, jo vull recomanar la Maria Xinxó, que és una periodista, persona del vostre RAM, també persona de ràdio, treballa a RAC1, al programa Islàndia. És una gran comunicadora, és una persona que crec que lliga molt amb el programa perquè és molt alegre, sempre està de bon humor, sempre la veus doncs, fent acudits per les xarxes. És una persona molt solidària, sempre es presta a participar doncs, en iniciatives solidàries, sempre es presta a ajudar la gent. És una, doncs, una gran periodista i, sobretot, una gran sabadellenca, que és el que també ens interessa aquí. Aleshores, jo recomano a la Maria que vingui. Que
una gran recomanació.
Bé.
La buscarem, li proposarem i segur que acceptarà. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat
un
plaer.
Ha sigut un honor estar aquí amb vosaltres.
Cuida't molt.
No, hem de dir que no he perdut el somriure,
No, en cap moment, la veritat que no.
Que ens casa ens encomana el somriure,
Sí, sí, s'ha emocionat.
En algun moment he plorat, també.
Sí, s'ha emocionat en algun moment, però d'això es tracta, l'alegria de viure, no? Doncs de viure aquestes sensacions, aquestes emocions, que és el que ens mantenen, no? Doncs a continuar lluitant en el dia a dia.
Res, doncs esperar el dijous gras i moltes gràcies, Jordi.
Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
I escolta, tenim molta curiositat i moltes ganes de veure i llegir doncs, la cantant de Fado. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Al matí, amb Raquel García.